Yeah. I d'una història, un thriller amb una mica de rompetechos, perquè, clar, posar el teu lloc de naixement, més
sí,
el teu...
Sí, sí, sí.
Primero fue mi hermano,
mascota.
Luego mi mujer, luego el perro.
A més, un compte que ara mateix tampoc està eliminat, diguem-ne. Ara simplement els tuits estan protegits i aquest compte continua allà.
Al·lucinant.
Parece perquè la bio de Twitter és ciència i tecnologia.
Y verdades como puños. Doncs d'aquesta història passem a una altra història digna d'una sèrie de misteri, espionatge, terror, geopolítica internacional i l'horror més absolut. El més desconcertat, es tracta d'una història real. Avui n'hem tingut un nou episodi i portem bastants dies amb aquesta història. Ens referim al cas de Jamal Khashoggi, el periodista crític amb el règim d'Aràbia Saudita. Ja ho sabeu, que va morir fa 3 setmanes al consulat del seu país a Istanbul, a Turquia.
El protagonista de l'episodi d'avui és el president turc Recep Tayyip Erdogan, que ha ofert en una compareixença al Parlament. En aquesta compareixença, Erdogan ha qüestionat la versió oficial dels fets i ha assegurat que la mort del periodista saudita Jamal Khashoggi va ser una operació planificada.
Segons Erdogan i la informació que tenen els turcs, els indicis també mostren que la mort de Khashoggi va ser molt cruenta. Un extrem que fa uns dies ja vam comentar amb la nostra experta en aquesta sèrie, en aquesta història, que ara tornem a saludar per saber les últimes novetats. Txell Feixas, corresponsal de Catalunya Ràdio, Beirut. Bona tarda.
Bona tarda, Roger.
Em sembla, Txell, que hem de començar amb l'últimíssima hora. Sembla, diuen algunes informacions, que podrien haver trobat parts del cos de Khashoggi en un jardí, en el jardí d'aquí.
Doncs mira, això, primer hem de destacar que n'informa Sky News, si tant fonts pròpies, no hi ha per ara cap tipus de confirmació oficial, per tant, com en tots els casos ho agafem amb pinces, però sí, s'hauria trobat parts del cos de Khashoggi, esquarterat i desfigurat. I a quin jardí deies? Doncs el jardí del cònsol, que si recordeu, en aquella connexió que vam fer l'última, parlàvem del cònsol que escapava d'Istanbul cap a Riad, hores abans que sapigués que li escorcollarien la casa, i en aquest jardí, recordem, s'hi van dedicar unes hores. Per tant, aquí ell ja devia intuir, si això es confirma, doncs que millor que no fos a Istanbul quan això passés. I també era el mateix cònsol que, si recordem, també apareixia en aquest àudio que diuen que deia això, perquè ningú l'ha sentit, això també cal dir-ho, l'àudio on ell expressava de no mateu aquesta persona dins del consulat perquè em posareu en problemes. Per tant, seria una de les novetats, però per l'altra també una imatge una mica xocant és, Roger, veure com a aquesta hora, fa uns minuts, el rei Salman i el príncep hereu estaven rebent els familiars de Khashoggi i donant-los les condolències.
A mi explica'm això, Txell, perquè jo ho he vist a Twitter i em pensava que era un muntatge.
És a dir,
les autoritats d'Aràbia Saudita donant el condol a la família de la persona que molt probablement van torturar i assassinar. És això?
Sí, sí, costa, ho comentàvem aquí amb els companys, costa d'entendre, no? Però bé, imagino que a la família de moment no li queda massa més que veure com es desencalla a tot allò, perquè ells també estan allà. Bé, jo crec que de moment fan aquest paper a l'espera que la pressió internacional i Turquia avui, com ho ha fet, acabi de desencallar, però sí que és difícil de concebre, no?, que tal com han anat els fets, segons apunten almenys les versions turques, doncs puguin anar allà amb la tranquil·litat de rebre el pèsam del rei i el príncep.
És a dir, m'estàs dient, Txell, que potser hi han anat forçats? És a dir, que si no hi anaven potser tenien un problema, la família Khashoggi?
No forçats, però potser sí amb una mica de por. De fet, aquests dies hem estat parlant amb alguns dissidents exiliats, dissidents saudites, i ens deien que estan totalment atemorits, que si estar dins el país era un perill, ara veuen que cap consulat, que no estan segurs enlloc. De fet, fonts d'una ONG ens deia que Khashoggi hauria anat al consulat turc i no el de Washington, perquè tenia més por d'anar al de Washington que anar al de Turquia, on suposadament ens deia era més afí al cònsul, el cònsul que avui ens diuen que al seu jardí podia haver-hi les parts del cos. Per tant, és totalment esparverant, la veritat.
Escolta'm, Txell, vist des d'aquí, amb tota la informació que tu tens, quines possibilitats hi ha que realment, com diuen la pròpia Aràbia Saudita, no l'haguessin matat i torturat, sinó que hagués estat una altra cosa?
És que no hi ha... Des d'aquí sembla que no hi ha moltes possibilitats. Que va ser matat i esquarterat es dona pràcticament per fet, i el que avui havíem d'aclarir, que no m'ha aclarit pràcticament res, és fins a quin punt la monarquia i sobretot el príncep Bin Salman hi estava involucrat. El que passa que el que es diu, totes les fonts indiquen, o la gent que hi entén una mica, que una operació d'aquesta envergadura no es pot portar a terme sense que o ho conegui la monarquia o hi doni el vistiplau directament. Sobretot Aràbia Saudita és un país amb un poder molt, molt vertical que tot desemboca en la monarquia, i això s'ha accentuat sobretot justament amb el príncep Bin Salman, que s'ha encarregat de fer purgues enormes perquè ell tingui la informació de primera mà de qualsevol cosa que passi al seu país o relacionat amb el seu país. Per tant, és difícil d'entendre que ells no n'estiguessin al cas.
Perquè
no?
Això és el que diuen ells, que això va ser una cosa de què? D'uns mercenaris que actuaven pel seu compte? Això és el que diu el príncep?
Bueno, el príncep, el govern saudit, ha anat donant diferents versions. Primer, si us recordeu, el primer que va dir era que Khashoggi havia sortit pel seu propi peu del consulat saudit a Istanbul.
És que després hem vist imatges d'un suposat doble, que per cert no s'hi assembla gaire perquè té el doble de cabell del que tenia Khashoggi.
Home, Roger, hem de dir almenys que si va ser planejat, va ser planejat de forma bastant barroera.
Molt barroer.
Perquè ja entrant en detalls que és trist haver-los de comentar, però físicament s'assemblen més aviat poc en el cabell, per exemple, però sobre mires les sabates, el Khashoggi va amb unes sabates, i el doble, que és un membre d'aquest esquadró, va amb unes bambes. Per tant, tot bastant mal fet, que facis el que facis serà mal fet, no? Però que tampoc en això sembla que ho van estudiar, que ho van estudiar massa.
És a dir, aquesta és la primera versió. Que va
sí, però després, exacte, venia, que el van, si recordeu, que ja es va filtrar que anirien per aquí la segona versió, i finalment es concretava que va ser la mort d'una forma bastant accidental després del que va ser una baralla a cops de puny, imagina't, per acabar esquarterat a cops de puny, perquè estaven intentant convèncer-lo de que tornés de l'exili, que tornés al país. Per tant, un interrogatori que se'ls en va anar de les mans, com ja apuntaven mitjans de comunicació nord-americans al principi d'aquest capítol, però ells deien que ells no en sabien res, que mare haurien estat doncs uns mercenaris o gent d'intel·ligència al marge de la monarquia.
Les versions van caient. Hi ha gent com a Alemanya que ja no s'ho creu i de moment trenca relacions amb Aràbia Saudita a l'hora de vendre armes, però de moment Estats Units o Espanya no trenquen relacions.
Sí, per situar-nos, Aràbia Saudita és, recordem, el principal exportador de petroli al món i un dels compradors més importants d'armes a Occident. Per tant,
això són dues cartes del monopoli molt bèsties, eh?
Exacte, tothom va molt en peus de plom a l'hora de posicionar-se. Com deies, més lluny, qui ha arribat és la cancellera Merkel, que congela, diu, per ara, l'exportació d'armes, però, Roger, també és important reflexionar que ho congela ara per la mort d'un periodista, Jamal Khashoggi, però que si tirem enrere amb el que s'està fent al Iemen i que potser, que està bé, que ara la gent reaccioni, però... Però bé, que ara tothom diu, ui, la Merkel, sí, bueno, ho fa ara, potser com per erigir-se en aquest exemple, però potser ens hauríem de plantejar tots si és ara que s'ha de fer o ja s'ha d'estar fent molt abans, això. No l'han seguit per ara els altres països europeus que també li venen armes, Alemanya sí, França, Regne Unit, doncs de moment es queden reclamant més investigació i manifestant la seva disconformitat amb els fets, i Estats Units, com que és el principal proveïdor d'armes de llarg i sobretot qui n'ha venut més és Trump, doncs també l'hem vist fent equilibris, subratllant però sempre que el més important és l'aliança que tenen econòmica amb l'Aràbia Saudita. Econòmica és el que, malauradament, veiem que està fent Espanya, que prioritza interessos i res més.
Recordem, per acabar, també, Txell, que Khashoggi anava al consulat perquè volia casar-se, volia els papers... Què sabem de la promesa de Khashoggi? Ara com viu? Què? Està protegida o té por de morir? O què passa?
Sí, l'última és que el govern turc li ha posat protecció. És veritat que aquesta noia, hem vist moltes imatges d'ella amb Khashoggi sortint de la residència, anant cap al consulat. Se sap que Khashoggi li va dir minuts abans d'entrar-hi que si no en sortia, per tant... Ja sospitava que podia passar alguna cosa, segurament no d'aquesta magnitud, però la va advertir que si no sortia truqués a la policia. I bé, de moment li han posat protecció. Pel que dèiem també l'altre dia, no? L'Aràbia Saudita té un sistema de funcionament, com hem comprovat de fa uns mesos, bastant brutal a l'hora de represàlies, a l'hora de purgues, a l'hora d'accidents, doncs, que potser potser després ens poden acabar d'explicar. I bé, jo crec que tota precaució és poca quan a l'altra banda hi tens... el règim en un moment pressionat com el que està passant ara i amb Bin Salman, que sempre ha estat en aquests anys en què ha pujat al poder molt, molt, molt dur a l'hora de censurar-ho tot i controlar-ho absolutament tot.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aquesta història aniran apareixent més informacions i ens les explicarà, com sempre, fantàsticament, la Txell Feixas, corresponsal de Catalunya Ràdio, Beirut. Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Un petó, bona tarda.
Bona tarda, fins ara
mateix. A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.